Duros a quatre pessetes.
Anem ara cap al futur, o millor dit, cap al present. En concret, anem a parlar de la visió artificial. I es preguntaran, per què serveix això? Doncs miri, vostè s'imagina, per exemple, una gran cadena de producció de galetes i, bueno, doncs hi ha com un ull artificial que va mirant les galetes i quan detecta que hi ha una galeta que està trencada, l'agafa o fa que un robot l'agafi i la pugui doncs, treure d'aquesta cadena i així tots quan arribem a casa amb el paquet de galetes tinguem unes galetes perfectes. O una altra, tenint en compte, per exemple, l'alimentació, que vagi observant les fruites d'un arbre i que vagi detectant quan s'han d'agafar, perquè fins ara doncs, ho hem de fer amb l'ull humà i no sabem ben bé quan una fruita o una poma, per exemple, està madura o no ho està. Anem a parlar amb una empresa que es dedica a això, a fer visió artificial. L'empresa es diu Infaimon i parlem amb el seu conseller delegat, el Salvador Giró. Salvador, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És això més o menys el que ha explicat, la visió artificial?
Ah, exactament. El que passa és que és potser molt més transversal que tot això. És a dir, no solament ho utilitzem a indústria, sinó que a dia d'avui s'utilitza a tot arreu. Esports, a multimèdia, a seguretat...
Doncs anem a parlar per sectors, perquè jo crec que si posem i fem exemples serà més fàcil d'entendre. Per exemple, amb el món dels esports, bueno, ho hem vist amb el BAO, no?
Amb el VAR, exactament.
Amb el VAR, perdona, amb
sí,
el VAR.
Exactament, en el món dels esports, doncs, bueno, primer conceptualment, què és la visió artificial? Què és el que fem nosaltres? Nosaltres el que fem és agafar una imatge d'una càmera, una sèrie d'imatges d'una càmera. Aquestes imatges agafem una sèrie de dades, amb aquestes dades les analitzem, i a partir d'aquest anàlisi prenem una decisió. I això és exactament el que passa en el món de l'esport, per exemple, amb el VAR. Què és el que mirem? Una sèrie d'imatges on veiem que...
Si hi ha un fora de joc o el que sigui.
Exacte, o si la pilota ha entrat o no ha entrat, o si el que mesurem és si ha entrat o no ha entrat. Si és que ha entrat, doncs decidim que sí, i per tant és gol. I si veiem que no ha entrat, si analitzem aquestes dades, veiem que no ha entrat, doncs no és gol.
A part, suposo que com poden haver-hi diverses càmeres, hi ha diverses angles, no? que l'ull humà només té l'angle que tenim de la nostra vista, no?
Exactament. Bueno, potser moltes vegades amb el VAR no es veu, però hi ha multitud de càmeres al voltant de l'estadi que ens estan enfocant cap a la porteria, diguéssim, no? Amb aquestes càmeres es fa una visió en tres dimensions. De fet, es podria arribar a fer una visió... des del punt de vista de la pilota. És a dir, en el futur, probablement, a la televisió, veurem què és el que veu la pilota quan està anant pel mig del camp.
Sí, veiem si ha passat realment la línia o no l'ha passada, no?
Exactament, exactament.
Clar, perquè faran, diguéssim, com una simulació, tenint en compte els quatre eixos, no?
Exacte.
I arribarem al punt mig, que és on està la pilota.
Hem de pensar que, tecnològicament, en el món del VAR, doncs, hi ha al voltant d'entre 12 i 15 càmeres per mig estadi, diguéssim. O sigui, en total hi ha unes 30 càmeres que estan visualitzant això en tres dimensions. Per això veiem aquestes, a vegades, repeticions en tres dimensions que se li dona la volta, com si fos Matrix, recordeu la pel·lícula?
Sí, sí.
Doncs una mica el mateix. Doncs aquest concepte, en el futur, podrem decidir des de quin punt de vista nosaltres podem veure el futbol mitjançant la visió artificial.
Un futur que no està molt llunyà.
No.
Que parlem del futur i sembla que sigui d'aquí 20 anys, però és com jo sap aquí un parell d'anys, 3.
Sí, podria ser. Tecnològicament ja és possible. O sigui, no s'està posant perquè potser la tecnologia a nivell d'enviar tot aquest tipus de coses via internet i tot això és complexa. Però tecnològicament ja és possible.
Estem parlant de l'esport, però hi ha d'altres, com dèiem, altres sectors com el de la salut, no? I això ja ho hem anat veient també quan fem una ecografia, per exemple, o quan fem una ressonància magnètica. Hem avançat molt en relació a les antigues radiografies, no? Però encara podrem anar a més.
Sí, molt, molt més enllà. La visió artificial, de fet, entra dins del món de la
operacions,
medicina.
Inclús, no?
Sí. Bueno, els robots, el famós Da Vinci, doncs, està operat mitjançant sistemes de visió artificial o ajuda els doctors a operar mitjançant sistemes de visió artificial. O quan tu vas amb un oftalmòleg
també.
I et poses davant d'una màquina d'aquestes que tenen, doncs sempre hi ha una càmera darrere que el que fa és analitzar-te la teva vista. Recordo que teníem un client que el que feia és una combinació de videojocs amb observació dels ulls. Llavors, el que es tenia és una sèrie de càmeres que et miraven els ulls, les possibles malalties que tens, i mitjançant videojocs et feien treballar els teus ulls d'alguna manera determinada.
Per veure on hi havia el problema, no? I detectar quina és la malaltia.
Exactament.
Perquè fins ara el metge és qui fa la determinació, diu, doncs tens aquesta possible malaltia, però si tenim un ull artificial podrà, diguéssim, també fer el diagnòstic, no? Entrar, jo què sé, en un futur, a una màquina dels ulls, per exemple, i que ens digui, a veure, si tens aquest problema, tens aquest altre, perquè ja va detectant també, doncs, inclús les malalties que són rares, que són les que més costen detectar.
Correcte. És el que es diu ajuda al diagnòstic. Encara no som, no som agosarats com de dir que podem substituir els metges, ni molt menys. El que sí que podem fer és ajudar. O sigui, el que estem fent és ajudar al diagnòstic. De fet, amb sistemes d'intel·ligència artificial lligats a visió artificial, a dia d'avui es pot detectar amb preparacions microscòpiques, doncs, el deteriorament de les cèl·lules i si hi ha càncer o no hi ha càncer. Uh-huh. No assegurar el 100%, però molt aproximat, i ajudar el doctor que acabi de definir si això és realment així o no.
Uh-huh. Seguretat, també. Jo crec que aquest és un tema que fàcilment podem veure, no? O podem imaginar-nos que conforme avançant el temps hi ha més mesures de seguretat. Les càmeres ajuden també a que els lladres no puguin accedir o que fins i tot en un museu no puguin entrar a robar un quadre, no?
Correcte. En el món de la seguretat, la visió artificial està donant un gran salt, però no solament això que hem comentat, sinó, per exemple, dins d'una estació, que la gent travessi o no travessi les vies, que hi hagi objectes abandonats, automàticament sistemes de visió artificial et detecten aquests objectes, t'avisen i
si algú, per exemple, deixa una motxilla, no? Que és un dels problemes que en els últims anys hem viscut, no?
Correcte. O aglomeració de gent, cues... relacionar, per exemple, amb els transports públics, la quantitat de gent que tens, perquè els sistemes poden comptar automàticament amb l'afluència i llavors augmentar el número de trens o d'autobusos que puguem tenir.
El trànsit també,
el trànsit,
no? O si es pot sobre determinades carrils...
Correcte. O sigui, el que es diu, el que tothom parla de les smart cities, uh-huh. La visió artificial aquí és molt important cara al futur. Jo prevec que en uns quants anys tindrem càmeres a cada un dels carrers i podrem saber en 5 o 10 minuts abans cap a on aniran tots els cotxes. O sigui, som capaços a dia d'avui de llegir totes les matrícules que passen, per totes les càmeres per allà passen, i per tant podem determinar en un moment determinat, uh-huh. I basat en tema, també en les estadístiques anteriors, tot el que pot arribar a passar en un futur, diguéssim. De manera que si hi ha una aglomeració, si estem parlant de Barcelona... al cap de dalt de la Diagonal,
sí.
Doncs podem anar veient el que passarà al cap de baix de la Diagonal en 10 minuts.
I fer canvis fins i tot amb els semàfors,
correcte,
no?
Correcte.
Perquè hi hagi més circulació i no hi hagi retencions. A la tarda, per exemple, a la zona alta on hi ha moltes escoles. Amb el cap, per exemple.
Sí, sí. Mm-hmm. Pues
això és la visió artificial, ho estem parlant amb el Salvador Giró, ell és conseller delegat d'Infaimon, una empresa que l'any 2018 va facturar 20 milions d'euros.
Correcte.
Quants anys fa que es dediquen a això, vostès?
Nosaltres vam començar l'any 94, o sigui, portem 25 anys, la visió artificial llavors ni existia, o sigui, mm-hmm. Només estava relacionada amb temes científics, amb posar una càmera dalt d'un microscopi i veure, agafar les imatges i tot això... Però al cap d'un parell o tres d'anys ja va començar el món de la visió artificial lligat a la indústria. Uh-huh. I aquí és on ens hem extès durant tots aquests anys. Com et comentava abans, ara estem molt més transversal, estem amb totes aquestes entorns que hem parlat anteriorment, però la indústria encara segueix sent una de les parts més importants del nostre negoci.
I el futur, cap a on volen tirar?
El futur, bueno, el present ja estem...
Com ho veuen, no? Mai millor dit, com ho veuen el futur?
Molt bé, sí, mai millor dit. Nosaltres som una companyia que hem estat exportant durant els últims anys. Tenim filials a Portugal, Mèxic i Brasil. Uh-huh. Estem mirant d'obrir també a Marroc, perquè veiem que Marroc és la porta d'Àfrica. I després estem fent aplicacions molt verticals dins del món de la indústria. El futur és molt encoratjador. O sigui, la visió artificial ha explotat en els últims 4, 5 o 6 anys. La intel·ligència artificial és una cosa que veurem en el futur cada vegada més. els cotxes autònoms són visió artificial.
Algú haurà de mirar, no? Que sigui un ull artificial, però cap on va el cotxe.
Exacte. Bueno, de fet, tots els cotxes autònoms, la base del cotxe autònom és la visió artificial. Tesla porta 8 càmeres, i amb aquestes 8 càmeres doncs, pot arribar a conduir, pot arribar a veure els problemes que té davant el vehicle i pot decidir, a partir de les imatges que veu, el que ha de fer, si ha de frenar o si ha de continuar o el que sigui. Estem en una explosió amb tots els mercats i això veiem, doncs, evidentment, que tenim molt de futur.
A l'any 2018 vostès van créixer un 20% de facturació. La idea és anar augmentant cada any aquest tant per cent, un 20% o més, fins i tot, tenint en compte que tenim un sector que està en creixement.
De fet, el nostre sector mai ha vist la crisi, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, una de les grans avantatges que hem tingut és que hem passat aquesta crisi sense veure-la. El creixement els últims 3 anys ha sigut més o menys sostingut d'un 20%, i aquesta és la cap a on ens pensem que anirà. Només tenim un petit problema.
Quin problema?
Un problema de talent. O sigui,
Falta talent.
Falta talent. Necessitem més...
Però quin tipus de perfil necessiten?
Necessitem més enginyers, més gent de formació professional tècnica, i necessitem que la societat sigui conscient de que la indústria 4.0, que és on estem nosaltres implicats, doncs necessita d'aquest tipus de talent, diguéssim, i això cada vegada ho veiem més. És extremadament... Jo, a part de ser el director d'Infaimon, també sóc el vicepresident de l'Associació Espanyola de Robòtica i Automatització, i amb tots els nostres col·legues de l'associació veiem cada vegada més la dificultat de trobar gent, de trobar... O sigui, diuen, no hi ha prou feina. Sí, hi ha prou feina amb segons quins entorns. I nosaltres aquí és on demanem d'alguna manera a les institucions que ens ajudin una mica. Ens ajudin tant a crear nous o a impulsar les enginyeries, a impulsar la formació professional a nivell tecnològic, diguéssim, però també a reforçar una mica els estudis primaris. O sigui, els nostres nanos, quan van a concursar en concursos internacionals de robòtica, sempre guanyen.
Sí?
Sí, és
així. Tenim talent.
Tenim molt de talent aquí. Llavors, el que hem de fer és promocionar-lo. O sigui, sembla ser que la nostra estructura mental com a espanyols doncs va en aquesta direcció. Amb això som bons. Llavors, doncs promocionem-ho. Fem que els nanos facin robòtica i visió a les escoles i en uns anys doncs, tindrem aquests nanos que avui tenen 8, 10, 12 anys, amb 5, 7 o 10 anys, tindrem gent de talent. I és el que actualment la indústria necessita. O sigui, necessita aquest tipus de perfils que a dia d'avui ens és molt difícil trobar-los.
Doncs ja ho saben, sobretot els oients que siguin més joves, si ens estan escoltant joves que han de decidir, que estudien, hi ha l'opció d'enginyeria, que hi ha molta demanda, i també aquells que vulguin estudiar formació professional, si es volen especialitzar en robòtica i en aquests aspectes, que sàpiguen que hi ha demanda, vull dir que quan acabin tindran feina.
Segur.
Doncs, escolta, 100%. Això ja ens ho hem de fer mirar i pensar. Salvador Giró, el director d'Infaimon, moltíssimes gràcies per venir al Duro 4 Pessetes.
Moltes gràcies a vosaltres.